minuts per sobre de les 10 del matí obrim el nostre espai dedicat a la salut. Com sempre ens ajuden des de Sumum Salut amb l'Aurea Palmer. Què tal, Laure, com estàs?
Ei, molt bon dia, molt bé. Vosaltres com esteu?
Molt bé, molt contentes també, perquè avui farem el tancament d'aquesta temporada. Ja sabeu també que hi participa de forma activa la Míriam Roures, la nostra companya del Prat Esports. Què tal, Míriam?
Bon dia, Danu.
Perquè aquí ajuntem la salut i l'esport en aquest espai.
Sí, perquè en molts casos, per tenir bona salut s'ha de fer esport o activitat física. Mm-hmm. Per tant, va una miqueta de la mà. Sí.
I a vegades, fins i tot, la pròpia activitat física doncs, ens causa algun tema que hem de tractar a nivell de salut. No, avui parlem d'un tema que és les tendinitis, que no sé si podríem començar, Lau, per la definició de què vol dir això, perquè potser pervertim una mica el concepte. Gairebé tot pensem que és una tendinitis o a nivell d'usuari ho diem força.
Sí, 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 sí. És la millor opció començar parlant de quina és la millor terminologia per fer servir, no? Tendinitis, després... ja hi va haver el terme de tendinosis, en vez de itis, d'inflamació, tendinosis, de degeneració. Després, no cal entrar en diferents noms, però el resum és que la millor forma de dir-ho és que tinc o tenim una tendinopatia. Una tendinopatia. I el que és una tendinopatia o una tendinitis o una tendinosis és una patologia del tendó, val? És que el tendó pateix, el tendó s'inflama, el tendó es desestructura i resumint, el tendó perd capacitat per tolerar les exigències del nostre dia a dia. Quines exigències? Doncs potser pot ser una exigència per a un tendó concret, pot ser dormir 8 hores a la nit, que llavors li arriba poca sang en una mateixa postura mantinguda i llavors el tendó de l'espatlla fa mal a la nit. Escolta'm, és que em fa mal l'espatlla des de fa unes setmanes i a la nit és fatal, a la nit és fatal. Bueno, doncs aquest tendó que està inflamat no tolera passar-se no sé quantes hores estirada al llit sense moure's. Uh-huh. Resumint, abans de que continuï, una tendinopatia és quan el tendó pues, perd capacitats, es desestructura, pateix una sèrie de canvis que fan que en aquell moment concret no toleri doncs, les demandes de cada persona. No sé si m'he explicat.
Sí. Quina funció tenen els tendons en el nostre cos perquè puguem entendre la gravetat del tema?
Molt bé. Mira, el tendó és la part que està entre el múscul i l'os. El tendó és la continuïtat del múscul. El tendó és una continuïtat del múscul. Tenim un tendó per cada múscul. Imagina't. Mm. Val? Llavors, diguéssim que... aviam si em puc explicar, diguéssim que el múscul té una arquitectura, uns fonaments d'un tipus de teixit que se'n diu teixit connectiu. Teixit connectiu, que la típica malla blanca del pollastre,
sí.
O de la carn, del bistec, allò que veiem més blanquinós, doncs aquest teixit blanquinós és el teixit conjuntiu i aquest teixit blanquinós està entre les fibres del múscul envoltant el múscul i donant-li una continuïtat a través del tendó per insertar-se a un os o a qualsevol estructura òssia. Llavors, la funció que té aquest teixit, que és la d'unir el múscul a l'os, no és la unió simplement anatòmica, sinó que s'encarrega, i això és el més important, d'absorbir i alliberar l'energia. Aviam si m'explico, és a dir, que tu saltis, que tu facis un salt cap a dalt, depèn de que aquest tendó mecànicament absorbeixi tot l'impacte, i un cop absorbit l'impacte, tingui la capacitat per deixar-lo anar de cop. Val? És com un tiratxines, companyes, com un tiratxines. Pues el tendó és la goma del tiraxines.
Per tant, és una... És, mecànicament és superimportant, no? La funció que fa en cada moviment. I,
fonamental, fonamental.
Que l'esportista quan hi ha una tendinitis o la tendinopatia, al final el que també molts esportistes diuen és que tinc això i bé, és un dolor crònic, és un dolor persistent, és un dolor que dura en el temps i és una lesió com que dura també en el temps, no?
Sí, 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 sí. Sí, el fet de que sigui tan important mecànicament per la nostra, pel nostre moviment el tendó, doncs fa que, clar, tingui un impacte en el nostre dia a dia. No? Si no funciona, doncs això ens afecta en el nostre dia a dia, clar. I sí, sí que és veritat que la cronologia, el pronòstic, els timings que impliquen una patologia en el tendó són timings molt lents, molt lents. Us podria ficar molts exemples, però, clar, és un teixit poc vascularitzat, que té poca capacitat de regeneració, i a part és lenta aquesta regeneració i per tant fa que tot s'allargui molt, per això, pues, mira, et ficaria un exemple que és el d'un jugador de bàsquet que a principis de temporada, a la pretemporada, va saltar i es va passar. Es va passar, val? I com es va passar, el seu tendó es va lesionar. Val? I llavors us ha arrossegat tota aquesta lesió tota la temporada. I ara està començant a veure la llum. És a dir, està clar que hi ha diferents intensitats i graus de lesió, però si el tendó es trenca parcialment, si hi ha una petita afectació estructural d'aquest tendó, els timings s'allarguen com a mínim 4 mesos, per exemple. Si es gestiona, perfecte. Si es gestiona malament, llavors els timings s'allarguen un any, 2 anys, etc. Uh-huh. I inclús gestionant-ho bé, si tenim aquesta estructura tendinosa clarament afectada i irritada, doncs, escolta'm, es pot convertir, doncs sí, en una patologia crònica en la que si ens passem ens doni problemes.
Clar. La tendinitis ve... o els problemes amb els tendons per un esportista acaba venint sempre quan un esportista s'ha passat en el límit o ha fet un sobreesforç? Sí, o sigui, quan ha matxacat sempre?
Bueno, normalment sí. És a dir, normalment la patologia tendinosa ve per no controlar bé les càrregues d'entrenament. Normalment ve per això. Sí que hi ha factors de risc varios, com sempre, la complexitat, els sistemes complexes dels que parlàvem, som terribles, no? Sempre hi ha 40.000 factors contribuents, no? Des de factors metabòlics proinflamatoris, una mala alimentació, mal descans, un mal metabolisme, temes neuroimmunes endocrins... Això també pot exposar-nos a que la nostra capacitat del tendó sigui menor i, per tant, tingui més números de lesionar-se. Però principalment, o també temes genètics, cuidado, però principalment la lesió del tendó apareix perquè ens hem passat, perquè no hem controlat bé les càrregues d'entrenament, perquè ens hem ficat a fer sèries a la pista d'atletisme com animals, quan realment no estàvem preparats per fotre'ns a ficar sèries a la pista d'atletisme. O el tendó apareix perquè ets una jugadora de vòlei, tens poca força, estàs poc entrenada, i vinga a saltar i a rematar amb la mà i amb l'ombro, vinga. Clar, el tendó es lesiona, no està capacitat. Llavors, si les exigències estan per sobre de les capacitats, és quan apareix la lesió tendinosa. O l'Aquiles, si comences a... No tens una base física i comences a córrer, vinga quilòmetres, doncs apareix patologia del tendó d'Aquiles o el tendó isquiotibials o el tendó del gluti, un clàssic, el tendó del gluti mig. El que passa que, cuidado, molt bona pregunta, perquè ara se m'ha ocorregut una cosa, i és que també hi ha patologia degenerativa tendinosa. És a dir, tu pots ser una persona molt sedentària sense fer absolutament gens d'esport, val? I que tinguis una ruptura degenerativa del tendó mig, del tendó del glúteo mig. Per què? Per què? Mira que interessant, eh? Perquè ets sedentari. I com ets sedentari, el teu tendó perd capacitats. Perd capacitats, cada cop està menys capacitat per tolerar la càrrega del teu dia a dia. I com que no et mous, es va degenerant, es va degenerant, es va degenerant, i es trenca!
O sigui, que hem d'arribar a aquest punt mig, no, de l'activitat física.
Exacte, al punt mig.
Lau, com són les alertes que ens diuen, escolta, per aquí no continuïs treballant en aquest sentit, o quin és el punt de dir, estàs fatigant els tendons, per aquí et pots carregar realment i pots arribar a una patologia.
Molt fàcil. Si l'endemà et fa mal, t'has passat. Així de clar. És a dir, la patologia tendinosa, aviam, cuidado, eh? O sigui, sí, si l'endemà ja comença a notar molèstia el tendó, és que el teu tendó està patint. Per tant, directament tens que baixar càrrega, tens que baixar nivell de volums, intensitats del tendó, i augmentar les teves capacitats de forma gradual i progressiva, sabent que, com us he dit, la fisiologia del tendó és lenta. Llavors, doncs, de forma gradual i progressiva, com us dic, doncs anar augmentant capacitats fins que ja tinguis les suficients capacitats físiques com per tolerar les exigències, siguin quines siguin les exigències, ja sigui nedar, perquè els nedadors també tenen patologia d'espatlla sovint, ja sigui nedar, ja sigui córrer, ja sigui saltar, ja sigui caminar.
Però també molts diuen, quan tens una patologia de tendó, parar. S'ha de parar del tot o no? No, o mai no, no. S'ha d'arribar a parar del tot?
Mira, oh, que bé que em fan aquestes preguntes. Escolta'm, hi ha dos investigadors principals al món, que són els líders, els dos són australians, no t'ho perdis. Una és la doctora Jill Cook, i l'altra és el doctor Peter Maliares. Llavors, sense enrotllar-me aquí, tinc una infografia molt bona de la doctora Jill Cook, que diu 10 coses que no hem de fer quan tenim una tendinopatia. Diu, la primera cosa, repòs absolut. El repòs no ens ajuda, per què? Perquè si fem repòs el tendó no guanyarà capacitats. Al contrari, hem dit que el repòs fa que el tendó perdi capacitats. A l'esportista que té una tendinopatia, pues, vaig a parar 2 mesos, va, malament. Encara estarà pitjor, quan tornis?
Encara s'allargarà més, no?, la recuperació.
Encara s'allargarà més, clar. Dos, no m'enrotllaré, però és que és interessant. Fer tractaments passius. Jo sempre dic, menos camilla i más sentadilla. Clar? És a dir, ja em diràs tu, massatget el tendó, està molt bé perquè sempre és agradable, no? Sí. Però clar, no estem millorant les capacitats físiques del tendó. Infiltracions, aquesta és l'altra pregunta, les infiltracions. Val? Bueno, les infiltracions ja s'han demostrat, no són efectives, val? No és la primera opció mai, una infiltració. Sí que és veritat que, ojo, que jo personalment, a nivell clínic, quan veig una persona que està patint molt i té molt de dolor, dic, saps què? Una infiltració ecoguiada, amb un bon professional, amb un bon metge que baixi ecografia, doncs et baixi una mica aquesta inflamació, perfecte. Però de primer es ficar infiltracions a tort i a dret, malament. Bueno, i en principi, l'altra cosa que crec que tinc a dir que és important és que, més que res per qui ens està escoltant, és que si li han fet una eco o una ressonància i a la eco o la ressonància surt que aquell tendó està bastant desgastadet, desestructurat i tal, no s'ha de preocupar, val? Perquè una cosa és com està l'estructura del tendó i l'altra cosa que aquesta estructura doni clínica. Tenim molts tendons desestructurats i degenerats que no donen problemes. Ens serveix per orientar-nos la prova d'imatge, però no determina el pronòstic de la tendinopatia. No sé si m'estic explicant.
Sí.
I la part més important és no coger atajos. No hay atajos. No hi ha dreceres. Val? Vull dir, el tendó és lent, companyes, és el que hi ha. Val? I s'ha de gestionar. Si us venen fum, malament. Val?
Hem parlat, Lau, del que no s'ha de fer, però quin sí seria el procés que hem de seguir per gestionar de la millor manera possible una tendinopatia?
Doncs mira, resumint molt, primer entendre què és el que passa, com sempre. Saber què és el que passa, perquè, com us dic, todo tiene solución, menos...
la muerte.
Y lo desconocido. Y lo desconocido. ¿Vale? Llavors, si no saps què nassos passa, doncs clar, tens una situació d'incertesa, de pors, i entres en aquest bucle que ja sabem que és terrible, que no surts ni a tiros. Vals? Doncs primer, educació. Entendre què és el que passa, entendre quins són els timings, entendre per què et fa mal, entendre què va començar, què et va passar i entendre què has de fer. Un cop educat, escolteu, augmentar les capacitats del tendó. Què vol dir això? Exercici. Quin exercici? Doncs exercici de força gradual i progressiu ben perioditzat per augmentar les capacitats d'aquest tendó.
Per tant,
això és el tractament principal.
La figura d'un fisioterapeuta o d'un preparador físic, si estem parlant d'un esportista, d'un esportista que ja s'hi dedica més, però sobretot també d'un fisioterapeuta per a una persona normal i corrent com nosaltres, és clau, no?, per tractar aquestes patologies?
Sí, jo aquí crec que haig de fer una aclaració, i és que quan hi ha una patologia, la competència exclusiva d'aquesta patologia és del fisioterapeuta. Llavors, quan un esportista està lesionat en un equip de bàsquet, qui el tracta és el fisioterapeuta. Val? Si vol augmentar el rendiment aquest esportista, llavors va al preparador físic. Val? Tot i així, sempre s'ha de treballar en equip, evidentment. Val? Però quan hi ha una tendinopatia, aquí el fisioterapeuta és fonamental per prescriure el treball de força en un context clínic de lesió. La fisioteràpia és entrenar en un context de lesió. És molt bona, Míriam, és boníssim aquest apunt que has fet, perquè culturalment tenim la percepció que el fisioterapeuta camilla, el que us deia abans. Sí. No. El fisioterapeuta prescriu exercici en un context de patologia clínica, perquè l'exercici és la millor eina terapèutica que tenim amb la majoria d'entitats clíniques. I, per tant, el que hem de fer és prescriure exercici amb els coneixements que tenim de, doncs, malalties, lesions, etc. Però la nostra principal eina és l'exercici. En una tendinopatia, o com bé sabeu, en un context de maluc patològic, cervicals delicades, lumbars delicades, etc. La nostra principal eina és l'exercici, i de forma complementària la teràpia manual.
Lau, què podem fer també mentrestant? Perquè a vegades se'ns recomana gel, se'ns recomana calor, se'ns recomana prendre un paracetamol, una crema d'aquestes que et donen fred... Tot això que fa tothom, o que és el primer que fas intentant que això no vagi més enllà, què és el que sí que podem fer a casa d'aquesta part més senzilla? També complementada, sí, evidentment, amb el treball, sí, físic.
O sigui, què podem fer per aliviar això?
Sí, per aliviar el dolor, sobretot.
La situació de dolor, clar. Però sí, en aquesta primera fase aguda, jo crec que el interessant és això, el que has dit. Et pots ficar gel, 10 minutets, si veus i notes que va bé. Principalment el gel és un modificador de símptoma. Tampoc és que arregli, no arregla res, però fa que potser et sentis una miqueta millor. I pelante, et prens, doncs, sota prescripció mèdica, doncs, qualsevol analgèsic o antiinflamatori, que segurament ajudi a modificar aquesta fase aguda. Qualsevol crema tòpica que sigui agradable i que t'ajudi, doncs, a sentir-te una miqueta millor, però al final és sobretot aquest wait en si, clar, de respectar els timings i esperar que passi.
Doncs hem d'acabar ja. T'agraïm moltíssim.
Escolta,
que...
Jo us volia agrair a les dues la vostra confiança i la vostra consideració de convidar-me al programa. Us ho agraeixo molt de tot cor. Ja sabeu que us aprecio molt, eh? I res, que moltíssimes gràcies per la confiança. Sou les millors en majúscules.
Gràcies a tu, Lau. El trobareu a Sumum Salut. Us recordem que està a la plaça Pau Casals, per tant, molt i molt cèntric al seu espai, i allà us ajudarà de forma també a... holística i transversal, no només a tractar el dolor, sinó a mirar una miqueta més enllà per la part de la pedagogia, d'entendre el que és una cosa de les que més ens costa, moltes vegades. Míriam, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Bon estiu, Lau, i ens veiem al setembre.
Cuida't molt.
Moltes gràcies.
Adéu.
Gràcies. Adéu. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Shouldn't.